Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6. Els parla Joan Grimal. 150 alumnes d'arreu del món han participat en una iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili que pretén mantenir convenis de recerca amb altres universitats i perquè els propis estudiants puguin veure l'oferta dels estudis de màster que ofereix l'esmentada universitat. Informa des de Radio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
La URB acull el major nombre d'estudiants internacionals enguany amb el programa Study Abroad. Aquesta iniciativa es tracta d'una estada curta d'estudiants d'arreu del món per formar-se en temes específics. Així doncs, ha estat l'any amb un nombre més elevat de participació amb 150 estudiants internacionals en programes diferents al camp de l'educació, el dret, la gestió d'empreses o l'enginyeria. La URB col·labora i té convenis amb universitats que donen suport al programa arreu del món, com és el cas de països dels Estats Units, el Japó, Sud-àfrica, Mèxic o Aràbia Saudita. Aquests últims tres s'han adherit enguany al programa. Escoltem a la responsable dels programes Study Abroad, Blanca Domingo.
Estan en contacte amb el que és el dia a dia de la nostra universitat i des d'aquí sempre és una porta d'entrada per a que puguin estar interessats en un futur a venir durant més temps. Sí, nosaltres treballem per a acollir aquests grups. Per ara, tot el que té a veure amb un intercanvi o un enviament bilateral o recíproc d'estudiants s'emmarca dins dels convenis bilaterals que treballa el Centre Internacional i que tenen a veure, doncs, per exemple, en el programa Erasmus.
L'objectiu principal és establir col·laboracions amb altres universitats que després poden ampliar-se en l'àmbit acadèmic o de recerca, així com els mateixos estudiants poden conèixer els programes de màster que ofereix la universitat. Cal remarcar que, a més del nombre de participació, ha sigut l'any amb més nombres de programes, amb un total de 10.
I seguim parlant de territori, és que una nova onada de calor a tot el país deixarà temperatures superiors en 35 graus a la Garrotxa. Aquests valors tan elevats, sumats a la falta de pluja, s'evidencien en el paisatge garrotxí i també als boscos, on el risc d'incendi ha fet activar el nivell 2 del Pla Alfa. Ho explica des d'Olot Televisió i Idoia Sansa. Bona tarda.
Bona tarda. La onada de calor que comença aquest dilluns es notarà especialment a les comarques d'interior, com la Garrotxa. Les altes temperatures i la falta de pluja accentuen, segons els experts com Jordi Zapata, observador meteorològic, la situació d'estrès hidrològic en molts camps de cultiu de la comarca.
El problema més greu jo crec que és la manca d'aigua. No plou des de fa molt de temps i hi ha un dèficit hídric important que això es manifesta molt amb el paisatge. A nivell local, l'afectació més important aquí a la Garrotxa doncs seria aquesta, la vall del Fluvià, tota aquesta part. Per exemple, cap a la banda de la vall d'Hostoles tenim alguns registres de pluja que han estat força quantiosos i almenys s'ha pogut respirar una mica. Aquí no hi ha hagut possibilitat de recuperació perquè les pluges que han caigut són mínimes.
Amb les altes temperatures i la manca de pluja, la Generalitat ha activat el nivell 2 del Pla Alfa per risc d'incendis a la Garrotxa i demana extremar les precaucions al bosc.
I encara tenim temps per parlar d'esports, i és que Toni Bou ha estat campió del món de trial per 26a vegada. El pilot català ha sumat el seu títol número 26 després de guanyar el trial de França. I en futbol, el Barça està preparat per enfrontar-se demà dimarts contra el Chelsea al Japó. El Barça continua de pretemporada a l'esmentat país i aquesta propera matinada l'equip que dirigeix, Ernesto Valverde, s'enfrontarà al Chelsea en el primer amistós del curs a 1:15 hora catalana. I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ho farem bé aquesta hora. Ho farem bé aquesta hora, de veritat. Millor que l'anterior, difícil. Millor que l'anterior, difícil. Realment ha estat interessant. Acabem de llegir, que, recordeu, feu memòria. Ara fa uns mesos, a principis de l'any 2019, va haver un acord entre el Sindicat de Metges de Catalunya i les principals patronals per desconvocar una vaga. En aquell moment, el SATSE, UGT i Comissions Obreres, SATSE Sindicat d'Infermeria, ja van dir que això no ho trobaven bé perquè generava una situació de desigualtat del col·lectiu de metges envers la resta de col·lectius que treballen a la sanitat pública concertada, que era l'àmbit en què se circumscrivia aquesta reivindicació laboral. Doncs bé, passats uns mesos i després de que el SATSE, Comissions i UGT denunciessin aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquest tribunal ha decidit suspendre l'acord entre Metges de Catalunya i les principals patronals sanitàries concertades del país. Per tant, aquest acord queda en suspens, i no només queda en suspens, sinó que en la sentència el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que s'ha d'indemnitzar amb 6.500 euros la resta de sindicats pels danys produïts al llarg d'aquests febrer, març, abril, maig, juny a l'aplicació d'aquest acord. Per tant, en suspens aquesta decisió, i pel que sembla veurem si s'hauran de tornar a seure per renegociar, i aquest cop ho hauran de fer compartint taula amb la resta de sindicats. Recordo que era una de les qüestions que vam portar en temps de tema del dia aquí al FAR, al nostre programa, i que abans de que marxem de vacances el tribunal s'ha dedicat i s'ha, d'alguna manera, s'ha decidit esmenar-ho. En tot cas, veurem què passarà i quina serà la reacció no només del col·lectiu de metges a través del seu sindicat, sinó també de les principals patronals del sector de la sanitat concertada. Mala època per tenir que renegociar determinades coses. Són les 6 i 6 minuts. Arrenquem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, va, anem a conèixer el preu del peix. Comencem setmana i ho fem anant cap a l'Empordà. Cristina, cap on anem?
Doncs pues mira, precisament cap a l'Alt Empordà, per saber doncs com ha anat la pesca, concretament d'encerclament aquest dilluns, després de la forta tramuntana que vam tenir la setmana passada per aquí, que sempre afecta. La Roser Güell, patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala, ens detalla com ha anat la jornada d'avui.
Avui bé de preus, o preus molt bé, no massa peix, però bueno, han fet cèntims. La sardina ha anat entre 49 i 52, i l'anxova entre 19 i 22 euros la caixa. Més anxova que sardina, de 850 a 900 caixes.
D'aquest total, unes 250 caixes han estat de sardina i la resta d'anxova. Feia dies que els pescadors de l'Escala no capturaven tanta anxova, però és una qüestió de sort, sí. Perquè sí, però segueixen anant al mateix lloc, a la mateixa zona a pescar.
És el que els hi surt. Depèn, vull dir, hi ha temporades que la sardina es deixa agafar més i hi ha temporades que és l'anxova, depèn. Mateix a pescar, no han canviat el caladero.
I hem de dir, doncs, que tenim una bona notícia, i és que la talla de les anxoves per fresc ha augmentat aquesta temporada, però, per contra, també tenim males notícies, i és que l'anxova per salar segueix sense aparèixer.
Vaja.
Per fresc aquest any és molt més grossa que d'altres anys, però per fresc, encara pel de la sal, encara no és prou bona, i poder no en sortirà. Fa molts anys que ja no en surt per la sal.
Per tant, és una espècie que estem perdent, aquí dalt a l'Empordà. I com dèiem al principi, la tramuntana va tenir presència la setmana passada aquí dalt a l'Empordà, que és un vent, Josep Maria, que ja saps, que afecta directament el sector pesquer. Preguntem-li a la Roser com va anar la setmana passada.
Bueno, la setmana passada molt fluixeta, entre tramuntana i la lluna, i que no es va deixar agafar, molt i molt fluixeta la setmana passada.
Bé, sembla per sort, que la previsió aquesta setmana anirà a millor. La tramuntana ja ha parat, avui tenim un molt bon dia i esperem doncs que segueixi així, doncs, perquè els pescadors tant de l'Empordà com de la resta de Catalunya puguin desenvolupar la seva tasca.
Doncs esperem que així sigui. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Sovint es parla i parlem de deixalles humanes, de restes d'escombraries marines, els pescadors, sovint, quan venen aquí al programa, també ens explica la quantitat de deixalles i de porqueria que recullen a les seves xarxes, però mai entrem en el detall de la quantitat i la tipologia de deixalla. I després, a on se n'agafa més? O si hi ha diferència entre la quantitat i la tipologia que se n'agafa a les zones urbanes de les zones doncs, més allunyades dels grans nuclis habitats. Doncs d'això precisament en volem parlar perquè un treball dirigit per l'Institut de Ciències del Mar ha explicat algunes d'aquestes preguntes que sovint ens fem quan parlem de deixalles. Que voleu saber-ne més? Doncs en parlem amb l'Eve Galimany, que és una de les responsables d'aquest estudi Marc. Eve, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Escolta'm, la brossa es concentra en funció de la densitat de població o es reparteix de manera igual per tot el litoral del país?
Doncs no es reparteix de forma igual i de fet té certa lògica, no? Que les zones on tenim més població, òbviament, es generen més residus i aquests residus doncs, tendeixen a acumular-se en aquestes zones més properes a les grans ciutats, com seria l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, no?
On heu testejat i on heu fet el vostre estudi? Quines àrees heu comparat?
Doncs nosaltres vam fer un estudi, en principi era un estudi sobre el cargol de punxes i el marisc, que vol dir que és un art especial per capturar aquests invertebrats, i aquest art permetia fer pesca de poca fondària, no? Que és una de les novetats també del nostre estudi. Llavors vam triar, bé, teníem dues zones on aquest art s'utilitzava, que era la zona de Vilanova i la zona del Delta de l'Ebre. I llavors així vam poder comparar doncs, una zona molt afectada per l'àrea de Barcelona, com és Vilanova, i una zona doncs, ja força més allunyada de tota aquesta civilització, sí. Que digui jo, no?
Uh-huh. I el resultat us va donar que a Vilanova la cosa, per entendre'ns, està molt pitjor, és molt més densa, molt més intensa que no pas a la zona del Delta de l'Ebre.
Efectivament. Dintre d'aquestes dues zones vam subdividir-les, diguem, no? Llavors vam fer Vilanova Nord i Vilanova Sud, una mica en base a les nostres pesques que havíem fet, jo que eren els caladors on havíem anat a pescar amb els pescadors, i el Delta de l'Ebre va ser igual, vam fer la zona més nord, que seria sortint una mica des del port de l'Ampolla, diguem, i la zona més sud, que era doncs, ja més tancada de ràpida. No? Mm-hmm. Llavors veiem, bueno, es veu una claríssima tendència que a més al nord, que vol dir més a prop de Barcelona, la brossa s'acumula moltíssim més que no pas a mesura que anem baixant fins a la part més sud del Delta de l'Ebre. Llavors, l'altra novetat és aquesta brossa amb la pesca, la quantitat de pesca que nosaltres estàvem traient.
Deixeu-me donar un parell de dades que surten a l'estudi. Fixeu-vos, a Vilanova i la Geltrú, suposo que a la part nord de Vilanova i la Geltrú arribeu a pescar o s'arriben a agafar 393 quilos de deixalles, és a dir, gairebé 400 quilos de deixalles per cada quilòmetre quadrat. En canvi, al Delta de l'Ebre, a la part sud, per entendre'ns, és a dir, la part més allunyada de la civilització, es recullen 34 quilos per quilòmetre quadrat. És a dir, una diferència un 90% a un lloc, o multiplicat per 10 d'un lloc a l'altre, no? És bestial, la diferència.
Exacte, la diferència és increïble. És d'un ordre de magnitud que és moltíssim. I això va ser la nostra gran sorpresa, no? De fet, la majoria d'estudis de brossa marina, que es diu així, doncs el que fan és estudiar el tipus de brossa i d'on surt. I bé, ja s'havia dit que sembla que n'hi hagi més més a prop de grans ciutats, però el que no s'havia fet mai era posar aquesta xifra de gairebé el 40% respecte a la captura, no? I això és que és moltíssim.
És a dir, del que pesquen a Vilanova, el 40% és brossa i el 60% són peixos. Després d'aquests peixos hem de destriar els que tenen preu comercial i els que no, i els que es poden aprofitar i els que no. Però del que pesquen a Vilanova, el 40% és brossa i l'altre 60% és aprofitable, per entendre'ns.
Sí, més o menys. A veure, el que es pesca a poca fondària en aquest art, eh? Sí. Tampoc, o sigui, les barques d'arrossegament, per exemple, tenen uns altres caladors i una altra fondària i molt possiblement aquestes proporcions serien molt diferents. Però a poca fondària, fins als 70 metres que vam fer nosaltres, a Vilanova, amb l'art de marisquets, doncs això, gairebé el 40% és brossa i aquest altre 60% es dividia entre la part comercial i la part que es diuen el descart, no? Que són doncs, espècies no comercials o comercials que no fan la talla mínima, també inclouríem dintre d'aquest grup.
Quin tipus de brossa es pesca? Què hi ha? És a dir, perquè aquí parlem sempre de plàstics, 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 però no deu ser només plàstics. Plàstics, què més s'agafa?
Exacte, no és només plàstic. Eh? El plàstic és cert que n'hi ha molt, però també ens va sorprendre... Bé, nosaltres ho vam dividir en 5 categories. No? Una era el plàstic, claríssimament. L'altra, i sobretot s'observava a la part de Vilanova, és el que s'anomena escòria, que és un residu que s'origina dels vaixells de vapor. Llavors, ha quedat, com en el fons del mar, ha quedat traçades les rutes marítimes que utilitzaven els vaixells de vapor, que la majoria doncs, encara s'utilitzen, no? I queda evident també que més a prop de Barcelona, doncs més d'aquesta escòria, que són com unes pedres negres que s'han quedat al fons del mar, perquè però... pesen molt i s'originaven i allà acabaven.
Però escolta'm, quants anys fa que no hi ha un vaixell de vapor que passi per aquí
davant? Doncs fa bastant, sí.
És a dir...
Fa molts anys, però és realment és sorprenent el munt que encara està sortint en el fons. Allà es va quedar. Vull dir que, de fet, fa molts anys que estem contaminant el mar Mediterrani, eh?
Que fort.
Que passa que ara, mira, els plàstics són els potser els que han fet que en siguem més conscients de tot el que estem fent. Però fa molts anys que l'estem utilitzant d'abocador.
I una altra qüestió que ens generava els resultats d'aquest estudi és si el 40% del que pesquen a Vilanova o el 5% del que pesquen al Delta de l'Ebre és brossa, què se'n fa d'aquesta brossa? És a dir, hi ha algun sistema de recollida? Ho heu pogut detectar, això, o no?
Nosaltres ja hem fet un seguiment d'això. La veritat que amb els pescadors amb què ens embarcàvem nosaltres, que sempre era la mateixa barca, i vamos, són un encant de gent i els primers preocupats en treure aquesta brossa del mar, no? Llavors ells sempre ho portaven a terra i ho llançaven on s'havia de llançar. Jo confio en que la gran majoria de pescadors estan fent el mateix, perquè és que ells són els primers interessats en treure aquesta brossa. Mm. Perquè, a més a més, aquesta brossa el que els hi pot passar és que els hi pot trencar les xarxes o se'ls hi pot enganxar amb el motor i després les reparacions doncs són caríssimes.
Clar.
Llavors, també això no els interessa. Mm. Però realment no hi ha cap... Jo penso que no hi ha cap sistema ni cap mena de recompensa, que és el que nosaltres pensem que potser estaria bo fer, no? Utilitzar una mica pesqueria per intentar treure el que es van trobant. O sigui, no és que vagin ara els pobres en lloc de buscar peix o marisc, a buscar plàstic, però efectivament, ja que estan fent el servei, doncs potser recompensar-los d'alguna manera.
Doncs aquest és el resultat d'aquest estudi, d'aquest informe que marca aquesta diferenciació entre el que hi ha a Vilanova i la Geltrú, 40 quilòmetres de Barcelona. No vull imaginar-me el que deuen enganxar els pescadors de la Barceloneta, per entendre'ns, o a Badalona, eh? És a dir, una mica més al nord, perquè si seguim, sí, aquesta lògica, els propis de Barcelona o els de Badalona, deu ser espectacular.
Doncs això m'han dit. La veritat que jo no, personalment no m'he embarcat en aquests ports, però sí que hi ha pescadors de Vilanova que tendeixen a anar bastant cap a nord i arriben a la desembocadura del Llobregat i em comenten que és espectacular el que s'arriba a treure i que ells pensen que a l'igual superen tots aquests percentatges que nosaltres hem aconseguit avaluar. Mm.
I, escolta'm, finalment, parlaves d'aigües poc profundes. Tot això és bàsicament el que surt, el que arriba pels emissaris i que es queda allà o es va desplaçant amb les corrents?
Doncs això arriba per emissaris, per rieres, per qualsevol esdeveniment de pluja o de vent que ens ho va tirant tot a mar i es va enfonsant. A veure, les corrents que nosaltres tenim predominants aquí a la nostra costa són de nord cap a sud. Llavors, una miqueta, doncs sí que es va arrossegant
cap a altres
en direcció sud la brossa, però hi ha brossa que pesa molt o brossa que es queda, que es va fer com una pila, no? Llavors això cada vegada és més difícil d'arrossegar.
Ebe, t'agraeixo molt la informació, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Doncs, així tenim la deixalla al fons del mar, així estan les coses, per tant, comencem-nos a preocupar. Altres estudis que evolucionen i que evolucionen, pel que sembla, a bé, el projecte Sèpia. Cristina Cantal.
Doncs sí, durant tota aquesta primera temporada del FAR hem anat seguint tots els passos que ha portat a terme el projecte Sèpia i volem veure doncs en quin punt estan ara, i per fer-ho doncs ho fem amb el seu impulsor, en Boris Weisman. Bona tarda, Boris.
Bona tarda.
En quin punt està ara el projecte Sèpia?
Bueno, aquest ja és el quart any que fem el projecte Sèpia. Vam començar el 2016, ara ja estem al 2019, que seria ja quasi bé l'últim any del projecte tal com projecte, tal com el vam pensar des del primer moment. A partir del 2020, pues, començarem ja a agafar un altre format, i un format una mica més turístic, per la intenció de que sigui el turisme el motor d'aquest projecte, i que aquest projecte mediambiental i pesquer sigui una compaginació de tots tres sectors.
Per tant, és una manera també de donar-ho a conèixer al gran públic, de veure tota aquesta tasca que heu estat desenvolupant des del 2016 i que continuareu desenvolupant, i també doncs, per fer-ho conèixer i que la gent sàpiga doncs, tot aquest procés que porteu a terme doncs, per ajudar a la reproducció de la sèpia.
Evidentment. O sigui, la idea és que a partir de l'any que ve nosaltres donem a conèixer al gran públic el projecte Sèpia, i sigui el gran públic qui permeti que el projecte Sèpia continuï endavant i que permeti a la gent, els visitants i els consumidors de les sèpies, siguin ells qui permetin que els pescadors continuïn fer accions de millora del medi i de millora de la reproducció de la sèpia. O sigui, que els mateixos consumidors facin que hi hagi més sèpia.
I això és compatible, Boris? És a dir, és compatible l'interès turístic amb la feina dels investigadors i de la reproducció de la pròpia espècie?
Bueno, portem 4 anys batallant per això. Jo penso que sí. Jo penso que sí que és compatible. El que passa és que haurem de, entre tots, fer un canvi d'aproximació, un canvi de mentalitat. Però jo penso, realment, jo hi crec. I per ara, aquests 4 anys que hem estat treballant i avançant, jo penso que hem anat avançant en bastanta bona direcció. Mm-hmm. Una de les coses que hem estat fent aquest any, sobretot, és a nivell de divulgació. Perquè considerem que és super important conscienciar a les noves generacions dels problemes que tenim a mar i de les possibles solucions. Jo sempre dic que els problemes que tenim al mar, el seu origen estan al nostre cap, perquè som nosaltres qui hem generat aquests problemes. O sigui, està molt bé que hi hagi plàstics a la platja, però si no deixem de tirar plàstics, no serveix de res recollir-los. O sigui, l'origen som nosaltres. I aleshores, per solucionar aquests problemes hem d'anar a l'origen. I quins són? Els nostres caparrons, els nostres caps, no? Les nostres cabezes pensantes. I en aquest sentit, aquest any hem treballat molt intensament junt amb el Parc Natural del Montgrí i Esmedes i Baix Ter, un projecte que tenen ells que es diu Parc a l'Escola, en el qual totes les escoles del parc, diguem-ne de l'Escala, de Belcaire, de Torroella, de Pals, diferents pobles que estan al voltant, dins o al voltant del parc, han anat passant els alumnes d'entre 5 i 7 anys per al projecte Sèpia. Aleshores, els hem explicat el projecte Sèpia, els hem explicat els problemes que tenim a mar, els hem explicat les possibles solucions que tenim per solucionar aquests problemes, i després pues, hem alliberat alguna sèpia, el qual sempre és una cosa molt emocionalment molt potenta de cara als nens. I hem aconseguit pues, aquest any que passin més de 300 nanos als que hem explicat aquest projecte, i espero haver-los tocat la fibra i que dins del seu cap hagi fet un clic i que això ho puguin després compartir pues, amb els seus amics, amb els seus germans, amb els seus veïns, amb els seus enemics, amb els tiets, amb els pares, amb tothom. Per tant, gota d'oli.
A nivell divulgatiu, la feina s'ha fet molt i molt bé, a nivell turístic s'ha fet bé i es potenciarà en aquesta nova etapa en la qual entra el projecte de Sèpia. Tenim, sembla, un problema de temperatures i d'aigües portuàries, o almenys això és el que s'ha detectat recentment.
Sí, sí. Bueno, penseu que aquest any és un any bastant anòmalo. ¿Vale? Fins fa un mes les temperatures eren molt fredes, ¿vale? Estaven per 2 o 3 graus per sota de la mèdia, i de cop i volta ha vingut una onada de calor fortíssima, una o dues onades de calor, l'aigua s'ha rescalfat de cop i volta, avui tornem a tenir una altra onada de calor, amb la qual els bitxos del mar pues, estan patint aquests canvis de temperatura que no tots ho porten bé. Això és clar, els ous i les sèpies juvenils que nosaltres tenim guardades a port per fer aquestes activitats de divulgació o així, doncs han patit aquesta calor, sí, i moltes se'ns han mort. Això és veritat. Són coses que té quan treballes amb la natura, que no controles les situacions i bueno, aquestes coses poden passar. O, per exemple, el dimarts passat, que vam tenir un temporal molt fort, molt fort, que fins i tot va venir algun mort i tot, clar, les sepieres visitables que tenim a 2 metres, pues se'ns han mogut totes. Ara estan fetes un nus que haurem de baixar i deslligar-les per poder-les fer visitables una altra vegada, sí. Però clar, aquestes coses són incontrolables, són la mare natura, el mar anar mar, i que té una força molt més forta de la que nosaltres els humans podem controlar. I bueno, pues hem d'aprendre a conviure amb això.
Doncs ara estem en aquest tram final d'aquest primera etapa del projecte Sèpia, que ha funcionat, ha anat molt bé i que ha estat un èxit, malgrat aquests problemes finals que ara ens explicava en Boris, però que en tot cas, a partir dels propers mesos, emprèn un altre camí, més obert, més turístic, més divulgatiu, i que esperem que serveixi per recuperar aquesta espècie i per donar a conèixer doncs, tot el que des de terra i els humans podem fer per mantenir l'ecosistema i en concret les sèpies. Boris, ha estat un plaer parlar amb tu i felicitats pel projecte. Estem en contacte.
Moltíssimes gràcies. Encantat que des d'aquí puc explicar aquest projecte que ha d'arribar al màxim nombre de gent.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Viure
l'ànima de tot un poble en moviment.
Visc en un circ, espectacle ple d'ocasions on fer-se ric. Trist és aquest circ.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arribem a port.
Vinga, doncs, darrer, arribem a port d'aquesta temporada, darrere taula rodona que farem plegats, i la volem fer amb clau molt de pesca, molt pesquera, i per això hem convidat l'Antoni Marzoa. Què tal, Antoni, com estàs?
Bona tarda, molt
com
bé.
Com va tot?
Bé, depèn.
Sí. Ara sí que arribem a port, arribem. Bueno, arribem i fem veda, què diria aquell? Fem una veda d'un mes. Bueno, per nosaltres la veda d'un mes és fer vacances, jo sé que pels pescadors no és així, la veda és parar el barco per seguir currant fent altres coses.
Exacte.
Però, bueno, per nosaltres serà una, entre cometes, veda.
Per la sostenibilitat personal.
Exacte. I tenim altres convidats, que l'Ivan ens el presenta, també un bon amic, Ivan.
Doncs sí, si parlem de pesca, hem de fer-ho amb en Jaume Carnicer, el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova. Jaume, darrer arribem a port de la temporada.
Passa de pressa, però no vol dir que no sigui menys interessant.
I tant. Què tal, Jaume, com estàs?
Bona tarda, Cano, com anem? Veig que estàs ben acompanyat avui.
Sempre. Quan hi sou tu i l'Antoni, sempre. Bé, quan hi són els altres convidats, també, eh? Però que quedi clar, però sempre estic...
No, bueno, i tant. Sempre sense desmereixer els altres.
Bona tarda.
Sense desmereixer els altres. Bona tarda, Toni.
Escolteu una cosa. Avui tinc diverses coses a proposar-vos, eh? I alguns temes que jo crec que... Bueno, almenys algun ha estat tractat durant la temporada, sempre per sobre, mai en profunditat. Jo crec que és un d'aquells deutes que tenim per la propera temporada, que ja us avanço que hi haurà propera temporada a partir de setembre. Però abans, per fer un link amb el que acabàvem de parlar fa 10 minuts, un estudi de l'Institut de Ciències del Mar, de l'Institut Superior d'Investigacions Científiques, perdoneu, que ha comparat el que pesquen de brossa les xarxes de Vilanova i la Geltrú i el que pesquen de brossa les xarxes al Delta de l'Ebre. I a més, a Vilanova i al Delta ho han fet en dos punts diferents, és a dir, el punt de Vilanova més proper a Barcelona i el punt de Vilanova més allunyat a Barcelona i el mateix al Delta. I els resultats són espectaculars. A Vilanova, el punt més proper a Barcelona, es pesquen 394 quilos de deixalles per cada quilòmetre quadrat, mentre que al Delta de l'Ebre es pesquen 34 quilos. Per cada...
Què dius ara?
Per cada quilòmetre quadrat.
No m'ho podria creure de cap manera.
I et dic l'altra dada, i tu ara em dius més de la teva, però l'altra dada és que en el vostre cas... la brossa pot arribar a ser el 40% del que enganxeu. És a dir, el 40 és brossa, el 60 és peix, i després del peix hi ha el que s'aprofita, el que no, el que tot això. Però el 40%...
No m'ho puc creure.
Tampoc t'ho creus.
Que dius, vale. No m'ho puc creure, tot això que expliques.
Què?
Vols que t'ho expliqui o
sí,
què?
Sí, sí. Bueno, jo, espera, abans que arrenquis. Clar, la raonament que jo faig és a Vilanova. Els de la Barceloneta, no sé què deuen pillar.
I els,
de Badalona també, ni t'explico. No, Antoni? Ara arrenca, vinga, Jaume, ara t'ho va.
No, a veure, has fet un anàlisi molt, molt ràpid i molt clar, no? Delta de l'Ebre, una punta on no diré macrociutat, però sí una ciutat lo suficientment important com Barcelona i tota la perifèria, que genera una quantitat de residus, sobretot, o porta generant una quantitat de residus, pues és fàcilment per entendre de que ports propers que estan a 40, 50, 70 quilòmetres d'aquestes grans ciutats, pues les captures estiguin més... ja no diré valorades, però sí que es valora molt més la quantitat de brutícia que s'agafa en comparació amb zones molt més, amb més tranquil·litat de grans ciutats, on pràcticament tot el que hi ha és peix, tot i tenint un gran riu com és l'Ebre, sí. Que podries pensar que els rius porten, però avui en dia els rius estan molt ben controlats, no baixa tanta contaminació, vull dir, els rius ja no és com aquelles coses d'abans que tots els rius no hi havia ni un sol peix, que tot estava mort, ara és tot el contrari, estan més controlats, en canvi, les grans ciutats. Ja no et dic que sigui d'ara, perquè segurament que molta d'aquests plàstics i de tot aquests materials que s'agafen a les xarxes no és ni d'avui, ni del mes passat, ni de fa 3 mesos. Hi ha coses que porten molt de temps al mar i arriba un moment que, per, ja sigui per les corrents marines, per la, o perquè ha canviat algun dels datos que normalment es mantenen molt estables, i més amb aquestes dates d'estiu, sí. Pues, pel que sigui, en aquell moment és quan n'agafes més. Vull dir, si ara s'agafa això, en mesos, a mi m'agradaria, m'ho haguessis dit, setembre, octubre i abril, març, que és quan hi ha aquelles pluges fortes, torrencials, que hi ha tot allò, hi ha aquells temporals que ho remouen tot. Aquestes són les que fotem unes carregades a les xarxes, que hi ha vegades que no es veu ni la xarxa. És difícil d'entendre i de concebre, no? De la idea de dir, veus una xarxa? No veus la xarxa. Veus una cosa que és com si fos un llençol, però sí. No és un llençol, són plàstics, són... Bueno, podria explicar diferents tipus de coses enganxades que a vegades no ve de gust ni de dir per a la ràdio, canvia.
Vols saber què és el que més m'ha sorprès? Voleu saber el que és el que més m'ha sorprès de tot parlant amb aquesta noia? I és que han trobat, entre totes aquestes deixalles, roques del que anomenen hidrocarburs, de quan els vaixells a vapor. Es veu que els vaixells a vapor generaven, per la combustió i tal, generaven una mena de xalles, ho ha explicat tècnicament, jo no en toco gaire, però una mena de xalles que eren en forma de roca i que quedaven en el fons, dipositades en el fons del mar. Doncs han trobat aquestes pedres. I a més a més, en la intensitat, amb la intensitat segons si és una zona de pas o no és una zona de pas, és a dir, si és ruta o no és ruta. Diu, correcte. Per tant, això demostra que no és que sigui nou, que ja fa molts i molts anys que estem contaminant el mar de quan els vaixells anaven a vapor. I he flipat quan m'ha explicat.
Bueno, i quan nosaltres anàvem a vela i ells anaven a vapor, i nosaltres anàvem a rem i ells anaven a vapor. Vull dir que és el que hem comentat moltes vegades. Hi ha una sèrie d'activitats contemporànies a la pesca, per no dir pretèrites, i les que han vingut després, que tenen una afectació claríssima, 365 dies a l'any, 24 hores al dia, i que ens afecten a nosaltres també, com a l'entorn, en sentit contrari, negatiu. Jo faig un incís molt ràpid. La setmana passada en Jaume i jo ens vam desplaçar junts a Roses perquè hi havia una jornada molt interessant que es feia a la Confraria de Pescadors de Roses amb la Direcció General de Pesca, i venia un tècnic, un científic de la Comissió Europea que està tirant endavant un projecte que mitjançant satèl·lits fan un seguiment de la biomassa del lluç.
Sí.
I poden veure doncs, zones de l'avinatge i estan desenvolupant tot un sistema per poder pensar en el que al futur poguessin fer tancaments en temps real, no? O sigui, ells veuen que hi ha un desplaçament de la biomassa concret o tal. I, bueno, si a través d'una app o a través de l'ordinador, com ens aniria millor, etcètera, etcètera. Una de les coses que em va cridar l'atenció, a part del propi estudi, que em va semblar molt interessant, és que aquest home, aquest científic, un cop més constatava que les afectacions a les poblacions de peixos, d'éssers vius que hi ha al mar, es veu afectada per el tema de la temperatura, que a la seva vegada pues, afecta a les corrents, hi ha una relació amb la fondària, la concentració de clorofila o no, el front de clorofila que ell ens parlava, i ell feia uns cinc factors que eren els que podien afectar. No relacionava l'activitat pesquera entre aquests factors negatius. I això a mi em va crear l'atenció perquè vam coincidir pues, amb l'estudi que va fer l'Ifremer fa un parell d'anys, que l'Ecopelgol, sobre les poblacions de sardina i seitó, on deia que la pesca l'actiu que menys afectava els peixos, no? Les biomasses.
Nosaltres en vam parlar d'aquest estudi la setmana passada i algú feia la lectura en clau... És a dir, diu, l'eina està bé, però pot ser mal utilitzada. Diu, i aquest és el risc que té aquesta eina, és a dir, que en lloc de que et serveixi per saber on no has d'anar, que algú l'utilitzi per anar-hi precisament. I generava aquesta preocupació. Però arrel del que tu dius, aquesta tarda hem parlat amb Carlos Duarte, que ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya per la seva feina d'investigació i tal, un dels seus oceanògrafs més importants que hi ha hagut a Europa els darrers anys, que, per cert, ha marxat d'Espanya i s'ha anat a investigar a l'Aràbia Saudit, fart de la paperassa i tota la burocràcia i tota la inestabilitat que hi ha a Espanya per la investigació. Diu, me'n vaig a Aràbia, diu que ja almenys diu, tenim. Bueno, doncs una de les coses que...
Què dius ara?
Sí, no, sí, tampoc t'ho pots creure. Aquesta tarda estàs sorprès. Bueno, doncs escolta, mira què m'ha dit. Diu, quan li parlava jo del futur dels oceans i de quin és el paper que queda i tal, diu, mira, diu, el problema que tenim és del CO2 i tal, i diu, però, diu, és reversible. Diu, hem demostrat que amb mesures sobre la pesca i amb mesures sobre l'activitat que es fa al mar, les espècies es poden recuperar. És a dir, la biodiversitat no té per què desaparèixer, perquè hi ha biodiversitat que anava a desaparèixer i l'hem recuperat. Diu, i això ha estat gràcies, entre altres coses, al control que s'ha fet sobre la pesca, a l'esforç dels pescadors, a les quotes i tal. Ostres, m'ha alegrat que ho digués.
Sí, però nosaltres, sí, fixa't, som els únics actius en aquest sentit, des de fa molt de temps, perquè ara està més en boga i amb tota la normativa que ens cau cada vegada de manera histèrica al damunt, però el pescador sempre ha tingut aquesta consciència. I nosaltres vam deixar de treballar, ho hem dit a vegades aquí, els dissabtes, vam reduir horaris, fem vedes, això ha sigut de motu propio, que es diu. Tu comentaves que aquest estudi hi havia qui li donava la lectura en cas contrari. Ostres, ara això ho poden fer servir. Dius, per què? Perquè tenim la presumpció de culpabilitat. El pescador és un pirata, un xoriço, un incendiari i el que vulguem. Dius, i no, és el primer que toca el terreno, que ho veu, que té la consciència. Jo dic que són guardians, i a lo millor això és el que molesta moltes vegades, som testimonis dels excessos d'altres. I ara el que toca és que altres activitats amb una capacitat d'afectació immensament superior vinguin a fer la seva part i encara veurem resultats molt millors dels que nosaltres estem demostrant que es poden tenir.
Jaume, va. Estàs sorprès tota l'estona.
No, home, no, és que clar, no pares de sorprendre'm amb coses que em sorprenen.
Coses que no sabies.
I em sento estranyat. Jo, ja que el Toni ho ha enfocat per aquesta banda, a mi no és que vagi acompanyat d'ell i això, no? Però, hosti, quants anys fa que els pescadors ens dedicàvem a tota la brutícia que anàvem recollint cada dia a les xarxes? Pues, per norma ja deies, veure, si ho torno a tirar, demà ho tornaré a agafar. Mm-hmm. Pues, bàsicament, ja que avui hem agafat això i estem pescant aquí, ho guardem, i quan arribem al port, pues, hi ha uns containers d'aquests, en aquell moment eren grisos, i ho llançàvem tot. Aquesta iniciativa que ara comença a sortir de tots contra el plàstic, hosti, ara potser el Toni em rectifica, però crec que fa 4 anys es van reunir pescadors i van dir, escolta'm, ja que guardem tota la porqueria i totes les deixalles que trobem, el plàstic, que sembla que sé que és el que costa més de treure'ns el de sobre, que no hi ha manera, per què no el separem i el posem en una altra banda? I d'aquí, al cap d'un any o així, és quan neix un projecte que es diu Mar Viva, que va començar amb un parell de ports, però que s'ha anat en poc temps, doncs pràcticament crec que tots els ports que tenen llotja a Catalunya ja hi estan posats dintre i es recull, no? Era simplement separar el plàstic de la resta de deixalles, perquè a vegades deies, hòstia, trobaves una rentadora o trobaves, jo què sé, una cuina, com ens hem arribat a trobar a vegades, i això no t'ho trobes al costat de la costa, t'ho trobes bastant lluny. Ja que ho agafem, doncs, escolta'm, això ho fotem en una banda, això ho fotem en una altra, i d'aquesta manera ja anem. No era una manera, però era una manera com per intentar fer entendre a la gent que a vegades coses com el plàstic, pues, es feien tan repetitives i tan repetitives i objectes molt, molt marcats, no? Que sempre agafaves el mateix i deies, hòstia, com pot ser que n'hi hagi tant al Mediterrani d'aquest producte? I mica en mica, no?, a fer entendre't això, amb les tovalloletes, fins i tot preservatius, vull dir, hi ha hagut una sèrie d'objectes que es repeteixen i repeteixen, i que sí que possiblement, per més que costi d'entendre, nosaltres treballem en una zona molt, molt, molt curta de lo que és tota la plataforma continental. Vull dir, els pescadors no és que estiguin pescant allà. D'aquí a Mallorca afectem un 80%. No, sí, amb prou feines devem cobrir el 5% de lo que és la costa catalana. D'aquí a Mallorca, com a molt, només pesquem amb un 5%. Vull dir, tota la resta de zona que no es pesca, vés de saber tu el que hi arriba bé allà dintre, que no s'ha tocat mai, que no s'hi ha fotut mai ningú a treure-ho. Yeah. Això és el que a mi m'agradaria saber, que algun dia algú es preocupi aquest canal que hi ha entre les Balears i la costa catalana, com un canal molt gran, que és d'on te diuen que surt tota la gamba i tot això, allà dintre, que no hi ha pescat mai en sa vida ningú perquè hi ha molta profunditat i perquè està molt lluny de la costa i no surt rentable. Aviam quin dia, quin govern es dedica d'agafar, i en vez de fer prospeccions d'aviam si aquí hi ha més peix o hi ha menys peix, es dediquen a veure què collons hi ha allà sota, perquè deu ser espectacular la quantitat de porqueria amb els anys que no hi ha anat ningú. Bueno, no hi ha anat mai ningú a la vida, o sigui que fes-te una idea. I és una zona que conflueixen quasi totes les corrents, vull dir que tot acaba anant a per allà. Això seria interessant que algun dia algú ens digués què és el que hi ha allà sota.
Jo pensava...
Penso, des del meu punt
sí,
de vista.
Sí, no, no. Jo pensava, quan parlava amb aquesta científica, pensava que, ja que esmercem molts diners en fer campanyes i en posar moltes coses, per què no esmercem també una part d'aquests diners a donar un preu a això que recolliu els pescadors? És a dir, que jo sé que ho seguireu fent, encara que no s'us pagui, eh? És a dir, i tampoc no estic dient que s'hagi de pagar una gran quantitat, un preu simbòlic, un preu el que sigui, és igual, que arribis a port i que pel fet d'haver fet l'esforç de carretejar tota aquesta deixalla, algú et compensi, ni que sigui el percentatge de gasol que hagis pogut, consumir. Però jo crec que estaria bé que això es fes. No perquè sortíssiu a pescar merda, però ja que la pesqueu, doncs almenys compensar aquest 40%.
No? I si en vez de pagar-nos, el que ens fan és que nosaltres no tinguem que pagar la recollida dels containers. Ja és una manera
o això
de dir...
mateix, per exemple.
Per exemple, jo només aposto per aquestes coses, que ja que les cofradies assumeixen els costos dels punts nets que hi ha a dintre de cada port, estaria bé pues, que si això ens vingués, pues, que no ho haguéssim de pagar, possiblement encara hi hauria més interès, saps, per part de la cofradia, que ja s'hi posa, eh? Ja fa molts anys que es treballa. Però, bueno, si ens traguessin aquestes petites quotes que ens toca pagar, no?, tant dels olis, pues, de la recollida de caixes, dels plàstics, totes aquestes cosetes, pues, ja són un incentiu. Ja no et dic ni de que els pescadors cobrin, senzillament que no hagin de pagar. Ja, això ja seria una part positiva, almenys...
No, jo no va dir això, que ens ho facin fàcil, no? Perquè, com el Jaume recorda, és una tasca que la portem fent molt de temps i que mai hem anat a emprenyar a ningú. El que sí que volem és, home, pues, més que... el que tu m'apuntava aquest matí un bon amic també per WhatsApp, escolta, i jo li deia, no ens cal, el que volem és que se'ns ajudi, es reconegui i se'ns ajudi, no volem cobrar res per les nostres butxaques, sí volem que se'ns donin mitjans per poder... fer el que estem fent, no a la nostra esquena només, no?
Doncs mira, si algun dia tinc oportunitats els hi faré la reflexió i aviam per on surten, que de vegades...
Per peteneres, diu.
Sí, això diu. Per cert, de veure per on surten. Tenim previst aquesta setmana, segurament dimecres, ho hem d'acabar de lligar, parlar amb l'eurodiputada Clara Aguilera. És l'única eurodiputada que està a la Comissió de Pesca. Ho va estar en el darrer legislatura i tornarà a ser i ara, de fet crec que demà a la tarda és quan promet o signa o no sé què fan i bueno, parlem amb ella d'això, doncs, de la pesca, de les ajuts europees, de les obligacions que us posen en els pescadors, de les cofradies i de la cofradia com a entitat i del seu futur, no? com ho podem protegir, de la cogestió, de les càmeres, etc, etc. Hi ha alguna qüestió que creieu que li haguem de preguntar o que creieu que li haguem de treure o que penseu que sigui important o jo què sé, o que digueu això no li preguntis, o és igual, eh?
Has vist que en Josep Maria rebusca, eh? A veure, aquesta dona va mantenir una col·laboració molt bona amb el sector en relació al Pla Plurianual per la Mediterrània. I va fer un informe, que li diem a l'informe Aguilera, ella era la ponent, i va ser un informe molt interessant, però que al final va quedar com diluït, perquè a l'hora de, diguem, de traduir-ho, pues, va perdre força i es va allanar, ella i el seu informe, pues, a les pretensions de la Comissió Europea. Al final, tot el que ens imposava la Comissió Europea, pues, oi, que bien que està, no?
Ja.
I ens ha produït una important desil·lusió. Tot i que pensem que és una persona. Ella ha estat sempre molt propera al sector, ens ha atès sempre que li hem demanat i, com dic, pues, va posar negre sobre blanc els nostres sentiments. Una altra cosa és que pel camí, no sabem per què, ho poso entre cometes, no sabem per què,
vale.
Pues, la cosa va canviar i ha quedat com molt suau i molt allanada a la voluntat comunitària, no?
Per si preguntaré què passó, no? En este camino de tramitación, no?
¿Qué pasó con esta relación?
Que perdimos mucho por el camino donde se hizo el agujero, saps?
Sí,
Aviam por on surt. Jaume, que tens algun dubte tu o no? Alguna qüestió o què?
Jo... A veure, com a veure. Ho dic...
Digue-ho a la pata a la llana, no. I jo ja ho posaré, maco, no pateixi.
Som molt suaus tu i jo,
Sí, Toni, a veure, és que això només t'entendrà ella i els quatre de pesca.
Bueno.
Per dir-ho d'una manera, ella sí que, com ha explicat molt bé el Toni, sempre ha sigut molt propera i penso que ens va escoltar i ens va entendre i va veure que realment hi ha comunitats on s'ha treballat molt bé i sempre amb l'ajuda dels biòlegs, o sigui, fent plans de cogestió i treballant conjuntament totes les administracions per mirar que el Mediterrani, almenys la costa catalana, sigui més bo. Penso que jo li recomanaria, si fos tu, que es llegís El guardián entre el centeno, que era un llibre que ens feien llegir quan érem petits, però posa-li èmfasis amb la paraula centeno, que ella ja entendrà que és el guardián aquest, que és el que... tu només digue-li això.
Vale.
Hay un pescador que me dijo, el guardián entre el centeno, igual hay algún plan centeno o algo així que va darrere, que és el que apreta, perquè això es dilueixi. I que ella té molt clara les idees dels pescadors, que les segueixi portant a terme, que penso que és una gran persona, almenys per lo que nosaltres hem vist o hem treballat amb ella.
Doncs,
Toni, has sigut molt agosarat dient això, Toni, o què?
No, jo estic rient així en plan conejo perquè has disparat amb bala de plata, però està molt bé.
Saps que avui hauré, jo que no me l'he llegida, aquest vespre hauré de, com a mínim, mirar-me un resum i fer una lectura en diagonal d'alguna cosa, saps?
Sí, o d'algun nom, o se sapigui.
És més el nom del llibre que res més,
vale,
eh?
Molt bé, no.
Vull dir que el llibre no em facis gaire cas, però el nom, El guardián centeno, hòstia, això sí, ella ho sap acabar de lligar. Ho entendrà perfectament.
Crec que demà prenen possessió del seu càrrec. Són 4 o 5 anys que tenen per davant. Els grans reptes d'aquests 4 o 5 anys, què en són? Perquè ara, clar, després d'aprovar tot el del FEM i tota aquesta història, ara ja només queda gestionar-ho.
Bueno, gestionar...
O tirar-ho enrere, que seria el bo.
Gestionar el FEM, que ja veurem si es fa bé, perquè mai m'ha semblat ben gestionat o prou ben gestionat. I sobretot el que ja ens ha caigut al damunt des del mes de juny amb l'aprovació i publicació del Diari Oficial del reglament del Pla Plurianual per les Espècies Demersals al Mediterrani i que a partir de l'1 de gener del 2020 comença la seva implementació radical. Des del 16 d'aquest mes ja algunes mesures es comencen a aplicar, com és aquesta, li diuen veda, però el tema de passar, que en comptes de poder pescar a 3 milles de la costa o a 50 metres, sigui a 100 metres de fondària i 6 milles de la costa, sense cap justificació científica, tot s'ha de dir. Aquest tipus de mesures es podran començar a implementar ja enguany, tenen pressa, hi ha una urgència. Però sí que a partir de l'1 de gener hi ha aquest primer 10%, i seran 5 anys en els que es pretén una reducció del 40% acumulada, que no té cap sentit, no té cap sentit tampoc la del 10%, no? I que fora bo que hi hagués hagut un estudi previ, ho hem dit en altres ocasions aquí, de quina és la realitat social i econòmica, i per tant quin serà l'impacte d'aquestes mesures, d'aquesta reglamentació sobre aquella realitat social i realitat econòmica del sector pesquer, no?
I ara no dono la paraula perquè vull posar un re, ni que sigui 2 minuts, perquè dic que és un tema que ens queda pendent aquesta temporada i que crec que la temporada vinent haurem de tractar. Jaume, et pregunto sobre això. Què és la pesca dels aficionats, la pesca no professional, per entendre'ns, i que parlant aquesta temporada amb algun pescador francès ens deia que la seva zona els hi suposa més del 70% de la pesca. Diu, somos tan pocos y pescamos tan poco, que els aficionats, que són tantos, pesquen el 70% de tot el que es pesca a la nostra zona. Jo crec que aquí a la Mediterrània, a la costa catalana, això no passa, però sí que és veritat que tinc la sensació que mica en mica, si sumem, és una pesca que no està controlada, que té màniga ampla i que al final acaba fent o acaba tenint la seva part de responsabilitat en tot el que s'ha estat parlant que fa la pesca, no? I que aquí relativitzem.
Si vols que t'ho expliquin ràpid, és una pesca, com molt bé has dit, que no està regulada, que no entén ni d'alevinatges, ni de peixos immadurs, no entén de res, vull dir, és gent que, pues, no és que estigui en contra de que la gent vagi a pescar i estigui, però hi ha el que ho fa perquè surt amb la família i té ganes d'agafar un peix per veure que hi ha un peix dintre del mar, i hi ha qui s'hi dedica, vull dir, hi ha molts extrems dintre d'aquesta pesca, i la pesca recreativa no controlada o no legislada pot acabar comportant pues un problema. Fa molts anys es parlava d'aquella gent que anava a agafar els coralls, no? I sí, que no hi havia cap tipus de control. Això ha passat amb la tonyina vermella, quan qualsevol vaixell de pesca agafava una tonyina vermella, pràcticament estava assenyalat des del satèl·lit que eres
un lladre.
No un bandido, no, però que estaves fent una cosa en un moment determinat, quan per l'altra banda s'estaven descarregant tonyines, i això ha passat a Vilanova, ha passat a Arenys, ha passat a Blanes, ha passat a tots els molls, que hi ha llotges, que no hi ha llotges, vull dir, ha passat a tot arreu. Aquí possiblement no té l'afectació que sembla que té a Itàlia i a Grècia, que sembla que allà encara és més descontrolat, però això no vol dir que no tingui que tenir un punt de control, no? I més amb aquestes persones que es dediquen a fer-ne de l'afició un ofici, i a vegades de viure dels oficis dels pescadors professionals, com ens està passant amb nosaltres. A Vilanova ja fa molt de temps que la gent es queixa de que té unes xarxes calades, ara anava a dir calades, calades és la terminologia marinera, té unes xarxes pescant de dilluns a divendres, i que la deixa el dilluns al matí, i que resulta que algú el dilluns a la tarda ha anat allà i li ha aixecat tota la xarxa, i a vegades hasta els hi prenen la xarxa per després poder-les pescar ells, saps? Vull dir, coses d'aquestes que encara fan més mal al pescador, que si ja es veu apretat només li falten aquests furtius que es dediquin de fotre-li els caladors i a més de fotre'ls-hi el peix, i sense cap tipus de control. Són temes que s'han de denunciar i s'han de treballar. Està clar que n'hi ha de molts tipus, com t'he explicat, però el que es dedica a això, amb aquest sí, amb aquest s'hauria d'anar a perseguir-lo i delimitar-ho. Penso que n'està traient un profit. Ja no és una pesca sense ànim de lucre, és tot el contrari, és una pesca professional, però senzillament que no està controlada, que tenen tota la llibertat de moviment amb uns determinats peixos, com pot dificar la tonyina, perquè sí, té una acceptació al mercat tan alta que qualsevol restaurant que li portin una tonyina vermella, primer que ja és difícil que la vegin, saps? Perquè li porten de tot menys vermella. El dia que te la porten fresca i a més tonyina vermella, dius, mare meva, a mi m'és igual si ha sigut amb pesca recreativa o com sigui.
És una de les qüestions que evidentment ens queda pendents per la propera temporada, tractar aquesta qüestió
una més,
en profunditat.
Una més.
Bueno, una més, tenim molta feina, però, ostres, jo crec que per ser el primer any hem fet alguna miqueta, hem posat un peu, ara només falta acabar d'entrar. Jaume, moltíssimes gràcies i bones vacances. Ens tornem a retrobar.
Felicitar-vos a tots per la feina que teu, per la tasca, que a vegades no es dona prou valor, i penso que estiguem almenys un ratet aquí explicant aquestes coses fa que molta gent pugui posar-se una miqueta a la pell nostra, i això ja, només amb això, nosaltres encantats, i felicitar-vos pel programa.
Gràcies, Jaume, a vosaltres per formar-hi part. Antoni, també moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens retrobem al setembre. Igualment.
Fet.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Queixales quan em fas petons i em llepes el cos. I love you, I love you. A la primavera ets tota una bèstia, ens hem.
vinguis a cridar per tot.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.